Avui parlarem d'aquells referents femenins a la ciència i en concret doncs, que tinguin a veure doncs, amb les estrelles, amb el cel, que sempre ens agrada parlar-ne amb en Pere. Benvingut al Ciència Friki.
Moltes gràcies.
Pere, tenim poques dones, o almenys que sapiguem, que hagin destacat en el món de la ciència. Per què això? I segur que n'hi ha.
Realment, bé, això històricament crec que té molt a veure en que hi havia un masclisme històric importantíssim, no? I la ciència no és aliena a tot això. Al final hi ha hagut, inclús s'especula en dir que figures brillants podien haver estat en segon pla per el masclisme. S'havia arribat a dir inclús que la dona d'Einstein potser va fer contribucions a una relativitat general. Això ho veig una mica, seria una mica més rebuscat, però no és impossible, i realment, perquè era una dona que era física, i van estar visquent anys junts, diguéssim, mentre Einstein desenvolupava la relativitat especial i la general. No obstant, avui us vull parlar de dos figures en específic en què sí que clara i notòriament doncs, han fet contribucions definitives i molt significants a la ciència, a l'enginyeria i a l'astronomia en general. La primera d'elles és Enriqueta Leavitt. Enriqueta Leavitt era un assistent d'investigadors de la Universitat de Harvard que va estudiar amb ells, el que passa és que abans no se'ls permetia formalment ser astrofísiques.
Clar, i per això els hi posàvem d'assistents, no?
Exactament. I Enriqueta Leavitt és una figura fonamental de finals del segle XIX, començaments del segle XX, i era... diguéssim, la matxaca, no?, que tenien els astrofísics per veure, aviam, per comparar brillantors d'estrelles. Perquè era l'època en què s'estava mirant de medir la mida de l'univers i la distància de les coses, perquè vèiem estrelles lluny, però no sabíem exactament com de lluny estaven. La senyora Leavitt va ser la primera a donar-se que... hi havia un tipus d'estrelles que són com una mena de diamants en el cel, que són les estrelles cefeides. Aquestes, coneixem molt bé les seves propietats físiques de brillantor en base a com giren una al voltant de l'altra. Les cefeides són estrelles binàries. Són estrelles que van de dos en dos i una gira al voltant de l'altra. Llavors, en base a com giren, que això ho podem medir, sabem quina brillantor han de tenir. I si brillen poc, és que estan molt lluny. Si brillen molt, que estan molt a prop. Llavors, ella va ser la primera a adonar-se'n d'aquesta relació. I va ser un descobriment monumental perquè això ens dona una base de medir per, diguéssim, per comparar les distàncies de l'univers. Partint d'aquesta investigació, el senyor Hubble, Edwin Hubble, des del telescopi de Mount Wilson, que seria una figura clau en l'astronomia del segle XX, fent servir el treball de Leavitt, doncs, se'n va adonar que les estrelles, hi havia la galàxia d'Andròmeda, estrelles cefeides, i Andròmeda no estava tan a prop com la gent pensava, era una nebulosa de la Via Làctia. No, és una galàxia completament diferent que està a més de 3 milions d'anys llum de distància. Fixa't que molts descobriments que els fan figures tan importants com Hubble, doncs clar, es basen en descobriments molt recents, diguéssim, al món d'astronomia fets per dones, per exemple.
Però a mi em fa ràbia perquè tu ara m'has mencionat Hubble i a mi el nom de Hubble em sona, no? Esclar. Però el nom d'Enriqueta Leavitt no em sona gens.
I tant, i tant. A l'exploració espacial, de fet, a l'hora de nombrar naus, com el telescopi espacial Hubble, doncs també hem sigut força masclistes, no?, en aquest punt de vista.
Clar, és que potser el telescopi s'hauria d'haver dit Enriqueta Leavitt, no?
Bé,
en lloc de Hubble.
Jo crec que amb el temps hi hauran, perquè de figures, dones amb ciència n'hi ha hagut i fent molt bones contribucions. Avui volia parlar també d'una altra figura fonamental, més ja de l'exploració espacial, que seria Margaret Hamilton.
Aquesta Hamilton, més cap aquí, no?, pel sí, que veig a la fotografia.
Sí, perquè ens escolti a xarxes, podrà veure la fotografia de Margaret Hamilton, una fotografia divertidíssima en què està ella posant als anys 60 amb una muntanya de llibres més alta que ella, i és el codi del sistema operatiu que ella va programar en els ordinadors que van portar l'ésser humà a la Lluna.
Llavors, Déu meu.
Llavors, fixa't
quin
que abans,
codi tan gran!
Abans, esclar, els ordinadors del tamany de dues taules eren molt menys potents que una calculadora de butxaca. I és meravellós que aconseguissin que coses tan poc sofisticades fessin les virgueries que van fer durant l'època de l'exploració espacial. Per què? Perquè eren màquines que es van dissenyar només per fer això. No eren CPUs generals per jugar al Minecraft i alhora doncs, jugar al buscamines i treballar una mica, no. Realment eren aparells dissenyats només per fer això. El que passa és que, esclar, portaven la informàtica de màquines molt complexes com eren les naus espacials. I, de fet, Neil Armstrong, el que no sap la gent, és que Neil Armstrong i Buzz Aldrin, el juliol de 1969, van estar a punt de no arribar a la Lluna. Perquè estaven descendint, tot anava relativament bé, i de cop els hi salta una alarma general d'una alarma vermella, una alerta roja, diguéssim.
Houston, tenemos un problema.
Houston, tenim un problema. Una alarma maestra. I realment el que estava passant és que el radar, un dels radars de la nau, no estava funcionant bé i està enviant instruccions errònies, moltes de cop, i això estava saturant la poca capacitat que tenia l'ordinador de bord. Precisament gràcies a que Margaret Hamilton va programar bé l'ordinador no es va penjar. O sigui, l'ordinador de bord de l'Eagle no es va acabar penjant, perquè el sistema operatiu va dir, escolta, m'està arribant molta informació de cop d'aquest radar, el desactivo, l'anulo. I això va permetre doncs, que poguessin seguir la missió. Realment és una història d'un desastre que, gràcies a la bona enginyeria, el bon disseny i la bona programació de les coses, doncs és un desastre que s'evita. Perquè si l'ordinador en aquell moment s'arriba a penjar, el millor que hagués pogut passar és que s'hagués avortat la missió i que els astronautes s'haguessin salvat despedint-nos d'arribar a la Lluna. El pitjor és, en el moment en què se't penja l'ordinador de bord, ostres...
Que et puguis quedar tirat a l'espai, sí, o que et caiguis a la Terra i
fàcilment,
et col·lisionis...
Fàcilment, fixeu-vos que va anar de 16 segons, això. És a dir, els hi quedava 16 segons de combustible de marge un cop arriben a la Lluna. Imagineu-vos què hagués passat si l'ordinador hagués estat ben programat, no? Doncs li devem a Margaret Hamilton que... crec que recordar que encara és viu, és una senyora que ja està retirada, però va ser una figura absolutament clau en l'enginyeria del programa espacial.
Clar, llavors, aquí també és important destacar que les coses es fan en equip, no? Que són molt important. Abans parlàvem d'Albert Einstein, no? Els que pensen les teories, però també els enginyers que ho executen i els valents que s'enfilen a la nau. I vull dir que és important tot i que és indiferent que siguis home o dona, que tots som capaços, no? Depèn de les capacitats que tinguem.
Evidentment, depèn de les capacitats de cada persona. I jo crec que, o sigui, no crec, una opinió estrictament personal, amb ciència ara mateix, no crec que les dones necessiteu cap discriminació positiva per arribar enlloc, perquè jo he treballat amb professionals dones en el món de la ciència, que són tan cracs, però tan bones. Per exemple, jo he estat a l'Observatori Astronòmic del Banyà, col·laborem amb la missió TESS de la NASA, una nau espacial que gira entre el voltant de la Terra i la Lluna. La meva coordinadora és Karen Collins, que és una professional, diguéssim, està a sou de la Universitat de Harvard i coordina tot el seguiment de la nau espacial. I un dia li vam dir a la Karen, què faríem sense tu? I allà va, moltes gràcies. No, t'ho diguem en sèrio. Si et cau un test al cap, sobre el cap, demà, què fem nosaltres sense tu? Perquè
clar.
Ho porta tot. És una multitasking de nassos, una coordinadora absolutament meravellosa. I és la prova de que necessitem moltíssima més gent com a Karen Collins, i tant que sí. És a dir, la meva experiència és que en el món de la ciència... Les dones, com a mínim, són tan professionals com els homes, i tant.
Perquè la ciència avanci, necessitem ser-hi tots, no? Potser. Quan més gent estigui pensant, més gent li agradi la ciència, més avançarem, no? I, per tant, no podem deixar la meitat de la població fora.
I tant que no, i no hi ha absolutament cap motiu per deixar-la fora. Perquè, ja et dic, la meva experiència personal... Inclús portant treballs de recerca, en l'Observatori del Banyà. Jo ho noto, batxiller, que les noies, quan acceptes un treball de recerca, aviam, els treballs que hem acceptat, seria estrany trobar un treball que baixi de l'excel·lent. Lo normal és que ens atreguin matrícula, perquè són gent que està disposada a venir i a passar nits i tot. I normalment els treballs de recerca de les noies surten millor que els dels nois, que estan menys centrats, almenys en aquella època vital. Això és el que noto.
Bueno, clar, també és una qüestió d'edat, de prioritats en el moment, no? Que a vegades a nivell vital... El que sí que fa falta és, com avui que hem fet en aquest podcast, reivindicar aquestes dones que en un moment on no n'hi havien moltes de dones a la ciència o no eren visibilitzades, visibilitzar-les i que quan una nena li preguntis què vol ser de gran... també li vingui al cap el fet de ser científica, no? Potser encara ens falta, perquè una criatura, no sé, de 4 o 5 anys et digui que vol ser, no sé, astrofísica o enginyera.
Jo penso que si elles ho van aconseguir en un entorn molt més hostil, no hi ha absolutament cap impediment perquè ara la generació que està estudiant a les escoles i als instituts de noies ho puguin fer molt millor.
I a més, cada cop tant a les escoles com als instituts es treballa molt el que són les STEAM, no?
Sí.
I se li ha donat valor també a la ciència.
Sí, Science, Technology, Engineering i Mathematics, o a mi també m'agrada incloure Medicina.
Sí.
I tant que sí. I ja us dic, impediments absolutament zero. Els únics impediments que poden haver-hi són mentals. Inclús, parlo com a informàtic, com a enginyer informàtic, enginyer tècnic amb informàtica de gestió, que és el que posa el meu títol. Després vas anar als Estats Units a fer ciències computacionals, etc. Però, normalment, fer una enginyeria a la universitat com a noia sol ser una mica avantatjós, perquè si un dia et perds classe, hi ha molts nois que volen lligar amb tu i que et poden deixar els apunts.
Sí, el mateix passaria si vols fer infermeria, no? Que també hi ha més noies que nois, no?
Sí.
A l'inrevés,
sí.
No?
I tinc amics que s'han fet infermers, en part per això. Els saludo, no diré noms.
Vinga, doncs ho deixem aquí. Reivindiquem sempre les dones a la ciència, que tothom, i comptes més gent es dediqui a la ciència, siguin homes, dones, nens, binaris, no binaris, el que sigui, compta més gent es dediqui a la ciència, millor, perquè serà més rica. Moltes gràcies, Pere, per estar un dia més aquí.
A vosaltres.